Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
El consell del tu diràs. Amb l'Antoni Bassas. Hola, Antoni.
Bona nit, Aleix.
Bona nit. I el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
Bona nit, Aleix. Bona nit, Toni.
Bona nit. Bé. Déu-n'hi-do, de dilluns a dilluns, com sí. Pot canviar la vida.
Sí, sí, quan vas dir la setmana que ve aquesta hora ja sabrem, sí, sí, ho sabem tot tu. Perquè no tenim secció de curling, que si no també llepem.
També vull dir que... tot, no?
No, no, i aquí vull manifestar i no puc deixar sol el meu company de junta, Santi Nolla, que vam fer constant acte, que vèiem que si el Barça guanyava el PSG ja estava a la final, o sigui, és que ho vèiem, sí. Ho vèiem. Sí, sí. O sigui, ara... ho dic seriosament, és a dir, aquí hi ha una cosa d'estat d'ànim, i després del partit de París i amb el creixement que havia tingut l'equip, doncs tu veies el Barça capaç d'eliminar el PSG i després de negociar bé una semifinal contra l'Atlètic de Madrid o el Borussia de Dortmund, les coses com siguin, no? I en canvi avui estem aquí estabornits, estarregats i espallofats.
Sí, i encara sorpresos de tot el que hem viscut, no? Bé, anem a pams. Primer punt de l'ordre del dia avui al Consell, tot el que ha passat al Clàssic, la polèmica derivada del gol fantasma i l'actuació del senyor Sotogrado.
Vamos a chequear, César, espera un poquito, Iñi, no deja sacar.
Están mirando, están mirando. Están mirando. We are checking, no, it's no goal technology, no goal technology.
Está tapando el cuerpo del... ¿vale? Espera un segundo. Seguimos buscando la evidencia. 360, esta no me vale. Esa tampoco.
No tenemos nada de prisa, es una decisión muy importante.
Vamos a reanudar con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia de que el balón no haya entrado. Por tanto, reanuda con saque de esquina.
En cas de confirmar-se que va ser un gol legal, com així pensem, anirem més enllà i demanarem la repetició del partit tal i com ha passat en un encontre d'àmbit europeu per error del VAR.
Bé, we don't have goal technology, no goal technology, we are checking.
Bueno, és que això va ser un moment entranyable, que Gundogan s'adreça a l'àrbitre i li senyala el rellotge i li diu, no t'ha sonat el rellotge? I l'altre li diu, perquè això no és la Premier,
què m'estàs parlant?
Tu, no? És la Liga, no?
I després el president Laporta avui, amb aquestes declaracions contundents i fins i tot sorprenents, no?, de dir que si han d'arribar fins al final i demanar la repetició del Clàssic, ho faran si tenen imatges que provin que el gol entra al 100%. Ell fa referència a un partit europeu, després ho explicarem amb calma, és un partit de la Lliga belga que finalment no es repetirà. En primera instància va haver-hi un jutjat, una instància judicial, que sí va dir que s'havia de repetir per un error flagrant del VAR, en un penal, però després hi ha hagut una instància superior que ha dit que no, que no s'ha de repetir aquest partit, que s'ha jugat, que va ser una injustícia, que va haver-hi un error humà, però que no es pot repetir el partit. Bé, veurem què acaba passant. Jo tinc poques esperances que es repeteixi el Clàssic, però... què en penseu?
Poques.
No,
la veritat és que poques.
Què en penseu de tot plegat?
Ara, t'ho dic de veritat, jo crec que és molt sorprenent i crec que és escandalós. O sigui, a veure, jo entenc que en un clàssic poden haver 4, 5, 6, al millor, jugades polèmiques. No? I de 4, 5, 6 jugades polèmiques, pues, 3 cauen a un costat, 3 cauen a l'altre, 4, 2, 5 a un... però és que totes cauen al costat blanc. But totes, o sigui, no hi ha
sempre surt el 36.
Sempre surt el 36.
Cada Núñez, sí.
I mai millor dit el 36. Però diguéssim, surten totes, o sigui, en totes cauen al mateix. És que no pot ser, perquè, a veure, podem estar d'acord, escolta, jo les veig totes claríssimes, però puc acceptar, són dubtoses.
Són interpretables.
Interpretables i dubtoses. Com és que sent dubtoses i interpretables? Totes, absolutament totes, cauen, com la torrada i la mantega, el mateix sí. Lloc. Però, sí, sí. A veure, s'està pagant el tema Negreira?
Sí.
O sigui, s'està pagant això? O sigui,
sí. Pot haver influït, sí.
O sigui, l'amenaça permanent del Madrid amb Madrid Televisió dels àrbitres, sí. Està fent... o sigui, estan acollonits els àrbitres quan piten al Madrid?
Sí.
O sigui, han de, quan qualsevol decisió amb el Madrid ha de ser una decisió absolutament, no, brutal, amb una clara... Perquè, clar, a veure, això hagués estat també més fàcil si l'àrbitre diu que és gol. Perquè aleshores, si no hi ha imatges que diuen una altra cosa, hagués estat gol. No. I clar, com diu que no és gol, aleshores el problema és que no és gol. Jo crec que, a veure, no sé, nosaltres ens envia un lector, ens envia un vídeo, que és el que publiquem a portada, en les imatges, bé, jo ho veig claríssim.
Que ha entrat, sí.
Jo ho veig claríssim.
Hi ha una presa que sembla que entra.
Ja, però no és fake. O sigui, no és fake. No movem les ratlles, no movem la pilota. No, o sigui, no estem fent fakes. És la imatge que hi ha, que el que fem en la captura la fem més grossa i la posem. Vaja, és que jo ho veig absolutament claríssim. Dius, home, és que és possible que potser no sigui perpendicular. A veure, hi ha 36 càmeres. 36! En 36 càmeres. Independentment de l'ull de Falcó, que és evident que s'ha de posar. Però, diguis, en 36 càmeres no es pot... clar, quan el president Laporta diu, escolta, no, jo demanaré les imatges i tal, et donaran les editades. No? Però dic, clar, perquè...
Si li donen.
No li donaran. O sigui, diran, no, vine a Madrid, que hauràs de veure, perquè han dit que no. No, que no. Però, diguis, en 36 càmeres no hi ha cap? Que no hi ha?
És estrany.
Sí, ja és escandalós que la Lliga no tingui l'ull de Falcó, perquè, a més, l'ull de Falcó és l'única màquina que et pot donar solució a un problema objectivament, i no s'equivocarà mai, perquè el VAR et pot repetir una jugada d'un penal, però era penal el de Cubarsí, era penal el de Rüdiger, això és interpretable, i per més vegades que t'ho repeteixin. En canvi, si una pilota ha entrat o no ha entrat, no és interpretable.
Bé, Tebas ahir va fer un tuit dient que hi havia hagut errors tecnològics, sí, algunes
per lligues... Per això ja no ho fan servir el tennis, per això no interessa ningú, no? Ja està mort, no?, l'ull de Falcó, perquè una vegada es van equivocar. Per favor. O sigui, ja això em sembla bastant lamentable. Però després, abundant en el que deia el Santi, jo crec que l'arbitratge d'ahir va ser el compendi de com, amb una adequada combinació de cara dura i subtilesa, pots controlar el resultat d'un partit. Primer hi ha aquest gran escàndol del gol fantasma, però després tens un penal de Cubarsí, bueno, és interpretable, i no és penal de Rüdiger, bueno, és interpretable. No hi ha targeta Camavinga quan se'n va sol a Lamine Yamal.
Vermella, vols dir, potser?
Per exemple.
Sí.
No hi ha expulsió de Modric per dues grogues en dos moments determinants del partit. La primera li perdona i llavors la segona ja no li treu. Bueno, la topada entre Koundé i Vinícius... La targeta només és per Koundé? Vinícius és... Que és Rosa Parks, també, quan està jugant a futbol. És a dir, l'àrbitre...
L'entrada de Valverde a De Jong...
Passa que hi ha la pilota pel mig, no?
Sí,
És...
Va amb tot, sí.
Bueno, van aixutar tot. Bueno, però en tot cas, ahir totes les decisions van caure del cantó del Madrid. Jo crec que el Barça, i ara si vols entrem en això de la porta...
Sí, ja.
Jo no li compro a la porta aquesta indignació. Jo crec que sortir a dir, crec que si dut textualment, que està en una situació d'indefensió, que es pregunti per què. O sigui, per què si el Barça és l'equip que amb més i millors jugadors cedeix a la selecció espanyola no té cap influència en la federació, per exemple, no? O quan diu que sumades les decisions a favor del Madrid i les contràries al Barça mostren aquesta distància de punts que hi ha al capdamunt de la Lliga, home, sí, tu pots dir que l'Araujo aquí a Montjuïc li van fer un penal el dia del Madrid, bueno, tu hi pots comptar el partit d'ahir, però els àrbitres tenen alguna cosa a veure amb el fet que el Barça no hagi guanyat al Granada, ni a Granada ni a Barcelona, i és el penúltim de la Lliga? O que perdés 3-5 amb el Villarreal, o que el Girona li passés com un avió per sobre Montjuïc. És a dir, tots sabem que el partit de l'altre dia no és un partit aïllat que juguen uns que es troben. No, són uns que ja fa uns quants mesos que estan jugant la Lliga, i el Madrid ha demostrat molta més consistència que no pas el Barça. Que el Barça estava millorant, que el Barça havia trobat maneres de fer més sòlida de la defensa, que els nanos aquests són un prodigi, i, bueno, si tot el que tu vulguis, que el Camavinga somiarà amb Lamine Yamal, tot el que tu vulguis. Però em sembla que... clarament que el Barça està sent víctima dels seus propis errors, dels seus propis defectes no corregits. perquè, i per tant jo crec que el que està intentant fer Laporta és canviar la conversa, desviar-la cap als àrbitres, perquè és clar, és que falta un mes perquè s'acabi la Lliga, la Lliga s'acaba el 26 de maig, queden 6 partits. Bueno, de què hem de parlar? Tu acabes de dir ara, jo crec que ho has dit molt bé, hi ha alguna orientació en general de qui ha de ser l'entrenador del Barça l'any que ve, o això depèn de l'estat d'ànim? O sigui, deixem que Xavi digui, diu que se'n vagi, després, com que els resultats que comencen a encadenar i el joc, les sensacions no són dolentes fins al punt de guanyar a París, volem que es quedi. L'endemà que l'elimina el PSG comença a aparèixer filtracions que donen per fet que Rafa Márquez serà l'entrenador del Barça de la pròxima temporada. Ara volem que torni Xavi. Si diumenge, si dilluns que ve el Barça ve amb el València, o si, el, si guanya el Girona i el Girona passa al Barça la classificació i el Barça baixa al tercer lloc, no voldrem que continuï Xavi. Bueno, de què depèn la continuïtat aquesta? Clar, no podem estar així. No podem estar així. I no, no crec que aquesta sigui una temporada en la que tot es pugui atribuir als àrbitres.
Sí, jo crec que Laporta també va... potser pel, que el Madrid en alguns moments s'ha vist que hi havia coses estranyes. Jo anem bé al cap al partit de l'Almeria, per
sí,
exemple.
Sí,
no?
Vull sí, dir que sí. Jo entenc la indignació en el sentit de que és una temporada, a veure, jo crec que amb un nivell més alt del que normalment passa. Sí, eh? Jo recordo sí. aquesta i la temporada que va ser la de després de la pandèmia, que va ser també un escàndol.
Ah, quan es reprèn la Lliga, aquelles 11 jornades. Però és compatible, el que diu l'Antoni en clau Barça i el que ha passat
que
arbitralment.
Jo crec que a veure, jo crec que la indignació de la porta en aquest cas és la que té el culer després d'això i amb una temporada molt complicada i molt dura. A veure, passem... És veritat, estem en una setmana tràgica, amb una expulsió i amb, bueno, no sé, abans crec que has enumerat 7, no, jo deia entre 5 o 6, 7, 7 jugades que totes acaben
al
mateix bàndol, no?
Sí.
O sigui, diguéssim, jo crec que, a veure, que és justa la indignació i que alguna cosa s'ha de fer o s'ha de dir o no sé si el mirada que repeteix el partit és la millor sortida, però que s'ha de començar a dir basta, perquè és que això és absolutament indignant i aquesta temporada enguany ha estat, jo crec que d'una forma molt més potent que altres anys.
Sí, però si només posem el focus en l'àrbitre, el Barça no millorarà, el Barça no tirarà endavant. Estem
jo crec
malament.
Que no s'ha de posar només el focus, però jo crec que després de l'escàndol del Bernabéu ara és el moment de posar-ho. O sigui, entenc que diguéssim, però és només això, no és només això, hi ha més coses.
Estic d'acord. Estic d'acord amb un tio que no juga.
Però a veure, el del Bernabéu és... Bé, jo no, des del Rivaldo del 2-3 aquell, o sigui, coses d'aquest tipus, no ho recordo. Què passa? Que acabes... O sigui, la gent de Madrid diu, sí, com sempre, victimistes, no? Que al final sempre us esteu queixant dels àrbitres i tal. Sí, bueno, és que ens queixem perquè és que no hi ha ni una jugada que hagi caigut per l'altre cantó. Sí. Ni una sola.
Això no t'impedeix anar del bracet del Madrid a intentar la Lliga Europea. És a dir, si estem dient que són l'imperi del mal i que ho tenen tot comprat, has de revisar la teva política d'aliances?
Bueno, però la teva política no està tant en l'aliança com amb mirar de cobrar 1.500 milions a la Superliga i mirar d'arreglar un tema econòmic difícil.
Sí, gràcies a la qual, política fracassada, perquè la Lliga Europea no està ni se l'espera, tens un arbitratge que també en podríem parlar una miqueta l'altre dia contra el Paris Saint-Germain. Però, clar, o sigui, el Barça
sí,
és dèbil a tots els estaments.
Però el Madrid no pateix l'arbitratge per la Superliga, bueno, la UEFA.
Ja. Avui bueno. Titules Guante Blanco, tu, per exemple, al Mundo Deportivo. No?
Sí. És que una cosa és una cosa així escandalosa i l'altra cosa és com ho fan. Clar, és que fan de forma que... No, és que has de demanar perdó. Escolta, perdó per el penal, perquè posa això, perquè és que és claríssim el Lucas Vázquez el que fa és llançar-se a la... posa el peu perquè veu allà la cama de cosa i diu, mira, és la meva. No, sí. O sigui, si cau abans... O sigui, hi ha un àrbitre alemany que deia que el Lucas Vázquez no vol estar de peu. O sigui, ell no vol estar al terra. No vol trepitjar al terra, el que vol és volar. I és així, o sigui, és vital, no té cap meditació. A veure, que m'expliquin el tema de l'obstrucció en desplaçament de Rüdiger sense cap intenció, sense cap intenció de jugar la pilota en Fermín. És que, vaja, és claríssim.
Sí, d'acord, sí, sí.
I avui... Però ja, i el Modric fa quatre accions de targe abans de la que li ensenyen. La que li ensenyen és el minut 83.
Sí, però, jo trobo que està
però a més a més, és que ja van a celebrar els gols amb la grada.
Sí, que això és droga. I Camavinga era l'últim amb l'acció amb la mitja mala i podria haver estat vermella si la revisen.
Jo trobo molt bé que n'estiguem parlant avui perquè no fa, com aquell diu, ni 24 hores. Però jo no em penso passar un mes parlant dels àrbitres.
No,
jo vull parlar del futur del Barça.
Ara perquè estem en calent.
Clar,
no, veritat,
com s'està gestionant el present i el futur?
Dit això...
O sigui, deixem de donar cops de volant. No sortim amb la bandera del victimisme perquè és un recurs bastant fàcil.
Dit això, que tens raó, s'ha de sumar tot el que va passar ahir amb l'arbitratge, que va ser com a mínim cridaner i estrany tot el que va passar en el clàssic,
jo
amb
no
Cancelo,
Cancelo... No em sento víctima, Toni, tu, de veritat, o sigui...
No, això... jo víctima sí que me'n sento, però no vull viure en aquest victimisme.
Víctima ho soc.
Clar que som víctimes. Però home...
No, jo dic que...
Dic perquè surt el president a fer una declaració...
Però avui està calent, avui està calent, i jo entenc que avui encara la gent està emprenyada amb tot el que ha passat. Dit això, quan ho vegin en perspectiva, doncs això, Cancelo no pot cometre els errors que va cometre, perquè el Barça també ha comès errors individuals, i la temporada en global, quan la veiem en perspectiva, direm, escolta, no ha estat una bona temporada.
I si com tu dius, ara Xavi li dirà, bueno, vam, va, parlem, igual em pots convèncer de que continuï, quin equip faràs, quins diners tenim? Bueno... Esclar, això és el que em refereixo.
Però jo crec que aquí és necessari...
Aquest és el següent pas.
Sí, però jo crec que els passos han de ser passos naturals. I el pas natural és, diguéssim, Xavi pren una decisió i diu que plaça la seva marxa al juny. Molt bé, és una decisió que pren Xavi. Ara és Xavi qui ha de prendre la decisió de dir, no, jo em quedo. Si el que vol és quedar-se... El que ha de dir Xavi és dir, escolta, jo em quedo.
Que per això ha demanat parlar amb el president.
I després hi haurà negociacions, el que sigui. El que, aquí no es pot barrejar. El jo em quedo, sí. No, a veure, tu has dit que te'n vas. Molt bé, d'acord, perfecte. I, a veure, estàs en tot el dret del món. O sigui, pots canviar d'opinió i no passa res. I no passa res, i és normal. I no hi ha que demonitzar ningú perquè canvi d'opinió. Però, si hi ha un canvi d'opinió... Has de comunicar que has canviat d'opinió.
Mira, fem una pausa i quan tornem sentirem què va dir Xavi el 27 de gener, després del Barça 3, Villarreal 5, i com ara obria aquest meló al Santi, us preguntaré què ens sembla, què us sembla que pugui canviar d'opinió Xavi Hernández i que pugui acabar sent i complint el contracte l'entrenador del Barça la pròxima temporada.
El Consell del Tu Diràs.
7 minuts i les 11, aquí seguim amb Santi Nolla i Antoni Bassas. És una nit intensa de ràdio i ara seguirem amb moltes més opinions quan obrim tertúlia. Però abans, tancarem el Consell del Tu Diràs amb aquesta patata calenta, que és l'altre front obert que tenim avui, que és Xavi Hernández. Això va dir el dia 27 de gener, després d'una derrota estrepitosa a casa, el Barça perdent, remunta 3-2 amb el Villarreal i després el Villarreal li fot un 3-5 i va passar això.
Que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. És una decisió que hem estat parlant ara amb el president, amb Rafa Juste, amb Alejandro Echevarría, amb Deco i amb part de l'estaf. Crec que la situació mereix un canvi de rumb i com a culer no puc permetre aquesta situació. Crec que ha arribat al punt de denunciar-ho públicament, així ho tenia decidit ja fa uns dies. Dit això, doncs donaré tot de mi aquests 4 mesos que queden. Crec que és una situació de tenir sentit comú, de pensar en el club abans que en mi, i per això doncs he decidit que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça.
Aquestes eren les reflexions de Xavi Hernández el 27 de gener, farà 3 mesos d'aquí a uns dies. Avui la Marta Ramon ha explicat aquí a RAC1 que Xavi s'està plantejant seriosament la possibilitat de continuar a la banqueta, que ha demanat reunir-se amb la cúpula esportiva del Barça i amb el president per parlar d'aquesta possibilitat de seguir, no?, de fer marxa enrere amb aquestes paraules que deia el 27 de gener i complir l'any de contracte que li queden, tot i que, això, com ja hem explicat també a RAC1, Mundo Deportivo, recordo una bona portada, no?, Que vol, però, vol garanties sí, d'una bona plantilla, no?
A veure, jo estic d'acord, la decisió de Xavi en el moment que i l'argument que fa i el que diu, i em sembla bé, i ha estat una decisió que ha anat bé durant un temps, realment ha anat bé. Però, aleshores, què ha canviat? O sigui, tu prens la decisió i dius, al juny m'aniré. Val. Arribes al maig i dius, no em quedo, molt bé, em sembla molt bé. Però per què? Què és el que ha canviat?
La reacció dels jugadors.
D'aquella decisió a la d'ara.
Potser la Champions que s'ha competit, potser que ha vist un pas endavant.
Mira, esperàvem això, aconseguir títols i no s'han aconseguit, i considero que he de seguir. Penso que el projecte amb la gent jove que jo he ajudat que estiguin on estan, he de seguir liderant-lo, d'acord, però alguna cosa ha passat de m'aniré al juny a vull quedar, no? Entenc que alguna cosa ha passat.
Sí, ens ho hauran d'explicar.
Entenc que és això.
A veure què ha passat, sí.
Home, també va haver-hi aquella presentació de Xavi com a futur ambaixador o, en fi, que tenia un càrrec i no sé què, i unes paraules públiques d'afecte del president cap al jugador, que potser també ho necessitava, la mateixa reacció dels jugadors, la millora en el joc, aquesta emergència dels nois joves que ho estan fent, ho estan brodant, i que és una cosa molt de Xavi. És a dir, sí, hi ha els resultats, es pot haver animat, però esclar, tot plegat no és gens coherent.
La pregunta és, Xavi, per nosaltres, per vosaltres, pel Barcelona, és el millor entrenador que pot tenir el Barça la temporada que ve?
Home, si el Barça estigués...
El que hi ha que contestar, jo crec que és això.
Ja, però si el Barça estigués en una situació econòmica normal, potser podria aspirar a fitxar...
A la situació econòmica, no? Que està, perquè després, el que, bueno, no canviarà que... la situació econòmica. Bueno, sí, home, pot canviar si Nike entra... Bueno, si hi ha una sèrie de coses i tal, sí que és veritat.
O si hi ha una
canviar,
gran venda, sí. O dues grans vendes, o si hi ha alguna cosa així. Sí. Però estaria bé així, aquesta pregunta, de dir, va, cap on anem i Xavi és el millor? Vull dir, tot el que ha passat aquesta temporada, el que ell sí. Ha dit que dimitirà de forma diferida, però que al final no... Escolta, ens creiem al projecte, però algú hauria d'explicar-ho.
Té alguns elements per pensar que sí, coneixement de la casa, coneixement del vestidor, coneixement del planter que està pujant, però és que això no es pot aïllar de la situació general. Vull dir, és el millor entrenador si se'l pot pagar el Barça, vull dir, perquè en les últimes hores qui era? Pues un altre que també, pel que sembla, el caixet no era problema, com Rafa Márquez, no?
Que per cert, continua sent l'opció número 1, si Xavi al final no arriba una entesa amb el Barça, continua sent l'opció número 1, Rafa Márquez, ara mateix.
Jo que passa que separaria l'entesa a la decisió de quedar-se. O sigui, jo crec que una qüestió és dir, escolta, no, sí, mira, jo em quedo. I després, a veure, jo tinc la sensació de que Xavi i Deco tenen una relació fluida i que estan parlant i que van parlant, o sigui, no es veuen cada dia, sí. I de què parlen de la confecció de la plantilla, o sigui, no.
Jo tinc la impressió...
No tinc dubtes amb això, no? Ja, crec,
jo senti, tinc la impressió, i alguna cosa més que una impressió, que hi creu més la porta que Deco. En Xavi.
En Xavi?
Sí.
Va, aleshores es quedarà Xavi.
Sí, perquè sí, qui mana el club és la porta. Sí, és evident. Us agradaria que es quedés Xavi o no?
Home...
Entre Xavi i Márquez?
Jo et diré que sí. Home, entre Xavi i Márquez per descomptat. Va. Però és que, a més, aviam, Xavi pot tenir molts defectes com a entrenador, no controla prou els nervis, l'expulsen més com a entrenador que com a jugador, tot el que tu vulguis, però estem parlant d'una llegenda del Barça, o sigui, no, sisplau, no enviem el penya-segat a les llegendes. Ja, bueno, Messi ja va sortir per la porta del darrere, Koeman també, ara què? Ara Xavi també, o sigui, que som una màquina de triturar entrenadors com els clubs que no tenen rumb, però a més entrenadors o gent que ha sigut molt important a la història del club. És a dir, home, prenguem decisions també tenint en compte la dimensió del que som, no? I aquí jo crec que tampoc no s'ha estat a l'alçada.
Per cert, una curiositat...
D'alguna forma s'ha guanyat liderar el Barça dels Cubarsí, dels Lamin, dels Fermín... O sigui, jo crec que això, Xavi, durant aquest temps... No ha estat fàcil i ha trobat solucions i ha fet les coses bé, va guanyar la Lliga, va guanyar la Supercopa. Enguany també jo crec que hi ha hagut que realment en el que és el sistema de l'equip, la baixada Bussi, jo no pensava, t'ho he dit de veritat, no pensava que fos tan clau i tan brutal l'impacte, diguéssim, de la baixa de Bussi, no? Però la baixa de Busquets jo crec que ha marcat també bastant, no?
I la de Gavi.
I la de Gavi. I la de Jordi Alba.
Sí.
Sí, però al final hi ha hagut una sèrie de baixes que clar, tu dius, sí, però no podem estar sempre, és veritat, no podem estar perquè sí, sempre diem, clar, si hagués estat De Jong aquell partit, si hagués estat Dembélé a Bilbao, si hagués estat sí, clar, tampoc no podem estar permanentment això, s'ha de conformar una plantilla, la plantilla menys la substitució de Busquets és millor plantilla enguany que l'any passat. Menys la substitució de Busquets. També és cert que la lesió de Gavi fa molt mal, sí, també fa molt mal. I segurament es triga una mica més a col·locar Christensen com no mig centre i tal, després de la lesió de Gavi. Però crec que ell s'ha guanyat d'alguna forma liderar el Barça, les Covarsí, les Lamin, els Fermín.
I després hi ha un factor també important, que és poder tornar al Camp Nou la pròxima temporada, que deu ser un element també diferencial.
Esperem-ho
a partir del desembre, del 15 de desembre, va dir Mundo Deportivo.
Montjuïc no ha sortit bé. No m'estranya, perquè també es va començar molt malament. Es van començar anunciant abonaments al doble de preu, després van passar la meitat, al final hi han anat 17.000 socis. No, és difícil crear un ambient, una olla de pressió quan ve el PSG, per més que animis allò, no deixa de ser un estadi olímpic, una cosa molt oberta. És una cosa que no ha ajudat, realment.
És una travessia pel desert i encara l'estem vivint. Sí, sí. Escolteu, un parell de coses abans de tancar el Consell. La primera, no sé si és curiositat o no, però si Xavi acaba quedant-se, les pròximes hores i dies són decisius també en aquesta direcció, si Xavi acaba quedant-se i complint l'any de contracte que li queda fins al 2025, a partir del 2025, Luis Enrique queda lliure, perquè acaba contracte al PSG, Arteta queda lliure, acaba contracte a l'Arsenal, i Klopp ja haurà fet un any sabàtic i potser té ganes de tornar a entrenar. Us ho dic perquè són tres noms que agraden i que estaran allà a l'aparador el 2025. Luis Enrique.
Vull dir que jo confio, més a més...
També pot ser una de les claus de que totes les coses acceptin.
Jo confio, més a més, que Luis Enrique s'encarregarà a darrera hora d'aturar el que tothom pensa, bueno, que no té...
Sí, jo confio molt en el Bayern, en aquestes semifinals. Més del que tothom hi confia.
Jo ja no confio en res, després del que vaig veure l'altre dia. I jo espero que quan acabi contractat Xavi el 2025, la temporada hagi anat tan bé que no calgui pensar ni en Luis Enrique, ni en Arteta, ni en ningú.
Té un any, més, no?
Si tot va bé esportivament el 2025, Xavi podria ampliar fins al 2026 un any
emocional. Entre altres coses, perquè dintre d'aquest panorama bastant de cel bastant encaputat que hem estat descrivint, realment els nanos, aquests nanos del Barça, ben portats, si no hi ha baixes, si continuen demostrant la categoria que tenen i van creixent i se'ls tracta bé, tinc un amic que em diu d'aquí 3 anys guanyarem la Champions.
Tant de bo, mira.
Jo no vendria Araujo, eh? Jo crec que Araujo Covarsí és una parella de centrals per una dècada.
Es poden fer altres vendes, jo també estic d'acord amb tu en això. Anava a dir que la gent diu temporada en blanc, temporada per oblidar. Sí, segurament sí, esportivament. Però la Mini Covarsí són d'aquesta temporada, eh? I això sí que són títols i victòries el que ha aconseguit
el Fermín, que ja porta 2 gols al Madrid, eh?
I un a l'Atlético.
Porta més gols Fermín que la Min.
Sí, tens tota la raó del món. Sí, sí. Parlant de banc...
Perdona, va haver-hi unes combinacions ahir entre tots dos. Uh-huh. Que hi ha la bava.
Parlant de banquetes, deixeu-me destacar-ho, per tancar el Consell, que consti en acte, un badaloní, Jordi Fernández, dirigirà per primer cop una franquícia de l'NBA. Serà el primer entrenador d'una franquícia de l'NBA. Jordi Fernández, nomenat ja oficialment nou entrenador dels Brooklyn Nets. A més, a Brooklyn, vull dir, hòstia.
Jo crec que és fantàstic tenir un català allà, però a més que surti de Badalona, que és el bressol del basquetbol, doncs escolta, enhorabona, i a partir d'ara doncs tenim una cosa més en la que fixar-nos els resultats de matinada, no?
Sí, dels Brooklyn Nets.
Sí, no tinc la sensació de que es vagi per un anell, però sí que és una... A veure, també és una forma de... És un premi a una escola, no? A una escola d'entrenadors i de bàsquet, com comentava el Toni, a Badalona i a Catalunya, no?
Sí, sí, sí. Actualment està ajudant al Sacramento Kings, que estan en playoff ara mateix, vull dir que encara pot fer...
Aquest és aquell que una vegada va haver de substituir l'entrenador titular.
Sí, aquí a Sacramento.
I van guanyar, llavors li van tirar una... No? Una galleda d'aigua, sí, per sobre, sí, alguna,
sí,
cosa,
sí,
així,
sí,
no?
Sí, sí, ara és l'assistent, l'ajudant del primer entrenador del Sacramento Kings, però la temporada vinent serà primer entrenador dels Brooklyn Nets fent història, Jordi Fernández, que ja va ser el seleccionador del Canadà, el Mundial de Bàsquet, l'últim Mundial de Bàsquet que va aconseguir medalla bronze, diria, sí, sí. Va aconseguir el bronze al Mundial amb el Canadà. Vull dir que ho està fent molt bé, ens n'alegrem i des d'aquí el felicitem i tant de bo aviat el puguem trucar en directe per felicitar Jordi Fernández, nou entrenador dels Brooklyn Nets. A veure dissabte amb el femení, a veure si ho aixequen a Stamford Bridge, que potser això i l'Eurolliga de bàsquet i la d'handbol i la de futbol sala, no? Encara queden algunes coses, però la temporada futbolística en clau masculina ja s'ha acabat.
Dilluns que ve no ens veurem, no?
Dilluns que ve teniu festa, que hi ha un Barça-València. Magnífic, l'han posat aquí, eh? A les 9 de la nit, un dilluns. Té nassos, això. Estava programat per dissabte a les 2, que era perfecte per anar amb la família, no? A veure el Barça-València a Montjuïc. I de cop i volta foten el Madrid en divendres perquè té la Champions, sí,
no
canvia de gaire,
no ajudarà gaire. Però ja estarem.
Gràcies, Santi Nolla, Antoni Bassas. Ànims.
Vosaltres.
Va, una abraçada. 11:05. Fem una pausa i de seguida David Bernabéu, Fernando Polo i Lluís Carrasco per seguir parlant d'aquestes dues grans notícies d'avui, el gol fantasma del Bernabéu i la banqueta del Barça.